el perquè de tot plegat.
Són les 10 del matí, avui que estem fent tertúlia de Divendres Sant amb la Susana Cuadrado, el Joan López Alegre, el Xavier Domènech i també el Tian Riba. Volem abordar un nou cas del contenidor del món RQ, un cas que ens ha arribat al 669-10-10-10, un cas però que també ens hauria pogut arribar al món @rq.net. Ja sabeu que són les dues vies d'accés per posar-vos en contacte amb nosaltres i explicar-nos el vostre cas. Es va posar en contacte amb nosaltres la Gemma Badia. La Gemma té 32 anys i pateix sordesa bilateral profunda. Gemma, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Perquè tothom entengui, Gemma, què és i què implica exactament això que he dit ara jo, la sordesa bilateral profunda?
Doncs mira, això és com una dificultat auditiva profunda, que en el meu cas m'afecta les dues orelles. Jo abans duia audífons, que és un amplificador del so, i ara actualment, des del 2007, als 17 anys ja em van posar un implant coclear. Llavors, l'implant coclear, a diferència de l'audifon, és una pròtesi que t'han d'intervenir, t'han d'obrir una còclea per posar-te'l. Uns electrodes que estimulen el nervi auditiu. Clar, l'audifon només feia d'amplificador i diguéssim que l'implant coclear treballa, estimula el nervi auditiu i s'escolta molt diferent. És per això que quan ens posem un implant i sentim molt diferent, hem de fer com un entrenament auditiu. És com una ràdio distorsionada, i llavors l'has de com sintonitzar, no? I l'has de traduir. Jo, quan sentia parlar amb algú, no és que sentigués amb aquesta claredat que sento ara, sinó que era com si algú estigués parlant-me amb un plateret, aquell instrument musical, perquè realment no s'entenien res. I a poc a poc, amb la logopeda del CREDA, amb ma mare, amb la meva família, no, Gemma, això d'una porta, això d'una S, havia de com traduir, aprendre un idioma.
Gemma, perquè ens entenguem, tu ara ens sents perfectament.
Sí, sí, perquè gràcies a l'implant puc tenir coses que no havia tingut abans. Jo abans, bé, sí que tenia converses, però era això de que anava depenent molt de la lectura labial, de que hi hagi unes condicions ideals de silenci, i en canvi amb l'implant coclear jo vaig conèixer un xiquet quan feia cangur als 13 anys que el duia, i dic que aquest xiquet li feia de cangur i m'estava explicant i l'explico a mi. Estaven les converses del cotxe i xerraven sa mare, jo flipava, dic, xiquet que porta l'orella, que ho entenc tot. No, era em va xocar, al punt que em vaig ficar molt ferruca, que em volia implantar, que volia tenir el mateix que ell, i va ser un èxit perquè amb aquest entrenament auditiu que deia, vaig aconseguir entendre una cançó sense llegir-ne la lletra, per primera vegada.
Ara anirem de mica a mica desgranant el teu cas, Gemma, però també m'agradaria destacar un element, que és que avui estem parlant amb tu, sense problemes, però si t'haguessin fet la trucada fa un parell de setmanes o tres setmanes, no ho haguessin pogut fer. No sé si ens pots explicar el per què.
Mira, doncs, justament em vaig posar en contacte aquí amb el contenidor, donar gràcia a donar-me l'oportunitat de fer-ho aquí amb l'altaveu, perquè és indignant que avui en dia encara no sigui considerat una peça mèdica, no? És un negoci, en el sentit que jo, per exemple, que quan hi ha reparacions, em quedo sense poder sentir. Sentir durant dies indeterminats. Si és un festiu de Setmana Santa, si avui, a dia d'avui se m'espatlla l'implant, jo fins al dimarts de la setmana que ve no tinc peça de recanvi. Em quedo aïllada totalment. I això és el que em va passar amb un implant nou. Tinc un implant nou comprat per mi fa 18 mesos i en aquest poc període de temps, ja porto 5 reparacions de bateria, un canvi sencer de la peça i, ostres, és que em quedo aïllada totalment de sentir, i aquestes reparacions ja ara mateix m'estan entrant en garantia, però abans, l'any que ve se m'acaben.
Però, Gemma, sí. Quan et vas posar per primer cop? Quan et van fer aquest implant coclear a tu?
Com?
Quin any et van fer aquest implant coclear?
Mira, l'any 2007, quan jo tenia 17 anys, és quan me varen operar. I quan me varen operar, me varen posar un model que es diu Nucleus Freedom. En aquest model, en teoria, hi ha una llei que diu que als 7 anys se te renova aquest aparell. I en el meu cas, i en el cas de moltes famílies, estem parlant de que jo tinc 32 anys, però també hi ha nens aquí. Val? Nens que s'implanten una mitjana de 60 implants nous a l'any en les dues orelles. Val? En el meu cas, clar, 2007, al 2014 se m'hauria d'haver donat un aparell nou i no va ser així. Vaig començar a acumular reparacions de peces, perquè l'implant s'anava fent vell, des de 400 euros a 1.500 euros. Hi ha una peça que és una merdeta, que és per posar les piles i controlar el volum. Allò té més cutre que un mando de la tele, val 1.500 euros.
Perquè, caram, perquè, Gemma, és a dir, l'implant sí que entenc que entra per la Seguretat Social, però pel que ens expliques, totes aquestes reparacions, que pel que també ens expliques són habituals, això va a càrrec teu, o a càrrec del pacient o a càrrec de la persona que porta aquest implant, no?
Fa poc que s'ha aconseguit que hi hagi un mínim, i no sempre s'adona, d'ajudes. Però són ajudes que, per exemple, en algunes peces no entren. Les que jo dic no m'han entrat. I si m'han entrat, ja veurem, perquè encara no m'han entrat. Uh-huh. Llavors, a part d'això, de les reparacions, hi ha un manteniment. Tu vas passant els anys i en aquest retard que ells porten en les renovacions, doncs vas acumulant reparacions que, com bé dius, les estic assumint jo. En el cas del meu implant anterior, havien passat 14 anys i encara no me l'havien canviat. Va haver-hi una vegada que va tenir una baixa laboral d'un mes, perquè Cochlear va enviar una carta dient al cap de 10 anys que ja em feia 3, que ja me l'haurien d'haver canviat, o sigui, 14 anys, dient que el meu implant, el model que jo tenia, era obsolet. I, per tant, deixaven de fabricar peces. Com que deixaven de fabricar peces o que no garantien la substitució d'aquestes, jo em vaig estar un mes de baixa. I jo cada visita que he fet anual a Sant Pau els deia, xecs, que no vaig bé, que tinc un implant enganxat amb celo. Penseu les televisions d'abans, aquelles antenes,
sí,
que l'havies de col·locar de segons quina manera per tenir la connexió. Jo anava així. Jo, a la que em feien una abraçada, ja m'havia desconnectat l'implant. Estava treballant i en sec havia de marxar perquè se m'havia desconnectat la posició i que tenia enganxada amb celo. Això, cada dia, així.
Clar, perquè, Gemma, perdona, perquè... és a dir, te l'implanten el 2007, el 2014 te l'haurien d'haver canviat, perquè és el que en teoria es fa, és a dir, té 7 anys de vida aquest aparell que ens expliques, però no va ser així. I què et van explicar o què et van dir per què no va ser així?
Bueno, perquè no hi havia diners, no, perquè no hi ha una llista d'espera i la llista d'espera és molt llarga, no, perquè no compleixis els criteris. Dic, xiquets, si Cochlear ha enviat una carta dient que l'aparell és obsolet, com no he de complir els criteris? Jo i totes les altres persones sordes que duiem aquest model. Que no ho veieu? Que una persona que porta un implant vell doncs té aquestes dificultats en el seu dia a dia. Jo havia perdut qualitat auditiva, se'n veia, les audiometries, és un examen que tu fas per saber si eixent o no. I jo ja es veia, es copsava amb les audiometries que havia perdut audició. I encara et diré més, d'un model a un altre, de la mateixa manera que nosaltres en els nostres productes tecnològics del dia a dia veiem que hi ha un salt tecnològic,
sí,
val? Els implants també. Els implants també.
Llavors, 2007...
Quan Cochlear va enviar una carta dient que era obsolet, a mi, a nosaltres, a les persones que duiem aquest model, ja era un mal foc, perquè és el que em va passar, vaig estar un mes sense sentir-hi.
I llavors, Gemma, perdona'm, és a dir, el 2007 passa això que... Vaja, posant, el 2014 caduca aquesta tecnologia, no te la no et posen un aparell nou, tu has d'anar assumint les reparacions i crec que arriba al 2020, és a dir, 13 anys, pràcticament el doble de temps del que era recomanat, doncs, que aquest aparell estigués en funcionament, que s'espatlla definitivament l'implant, no? Llavors, què vas fer?
Clar, jo en aquell moment estava treballant d'infermera en uns campaments culinaris de la Quinta Punyeta d'Espanya, just feia 3 dies que havia començat a treballar. I en sexe m'espatlla per això, perquè ho tenia enganxat amb celo i bueno, perquè les coses són com són, no? Quan, merda, no hi sento, ara que faig, amb 1.500 nens que no coneixia de res i amb un equip de treball que no coneixia de res. I mon pare va trucar a Sant Pau i els va dir, ara sí que ja heu de fer el canvi d'implant de la Gemma, perquè és que no està sentint res. Ah, no, que es torni a demanar la baixa. Era la segona baixa laboral que em demanava per reparacions. I des de la botiga de Gais me deien que no hi havia manera de poder-me reparar allò. Sant Pau me deia que no em volia avançar a la llista d'espera i per mi va ser una gran hòstia impressionant perquè no podia tornar-me a demanar la baixa. Emocionalment allò m'estava m'estava desgastant molt.
I llavors...
I finalment vaig fer un crèdit familiar i me'l vaig comprar jo.
Perquè...
un implant nou.
Quant costa aquest aparell nou?
Clar, la història és que l'aparell en si...
Sí.
Val, costa uns 8.000 euros. Però després hi ha tota una sèrie d'accessoris doncs que fàcilment te puja la factura a 9.000. Jo, per exemple, ara estic parlant amb vosaltres perquè m'he hagut de comprar un iPhone, perquè l'iPhone és el model que va vinculat... O sigui, hi ha tota una història al darrere de complement, d'accessoris i tal... Més, les reparacions que jo ja duia, estan parlant que porto gastat més de 15.000 euros.
Carai.
Jo sola.
15.000 euros?
Amb una sola orella.
Clar,
amb una sola orella.
A, per una sola, orella és això?
Sí, sí, sí.
I des de l'administració no t'han donat cap mena de suport o no t'han dit, no sé si t'acabaran pagant tots aquest dineral que t'has gastat des de la Seguretat Social o des de l'hospital on et porten?
No. De fet, quan... Clar, el que dius tu, no? El 2014 ja me l'haurien d'haver canviat. Doncs l'any 2019, que jo estava constantment... Un any abans d'haver-me'l comprat, jo estava constantment a cada visita anual dient-li que això no podia ser. L'any 2019 va ser quan me van apuntar amb una llista d'espera. O sigui, del 2014 al 2019, que punyetes feien amb la llista d'espera? On estava registrada jo? Hi ha un descontrol, un despropòsit impressionant. Després, ara, arran del meu cas,
sí,
perquè jo no he fet molt de ressò, doncs ens estem ajuntant més de 100 famílies que batallant aquest tema, perquè aquest setembre hi haurà un model d'implant que també quedarà obsolet. I no s'estan garantint que aquestes famílies, i també estan parlant de nens, que se'ls pugui canviar. I, per exemple, que jo em demani la baixa laboral, doncs, mira, tinc 32 anys i és una putada, però aniré fent. Però un xiquet que perd aquest entrenament auditiu, tira enrere, és un retrocés.
Clar, clar.
I a part, que Cochlear, o sigui, la llei diu 7 anys, però Cochlear, la seva empresa, l'empresa que fabrica aquest aparell, diu que la vida útil és de 5 anys. Aquest aparell nou que tinc ara, que fa 3 setmanes se'm va espatllar, és nou. Per tant, estem parlant de que en 2 anys, en 18 mesos, porto 5 reparacions que si no haguessin entrat en garantia és com si m'hagués comprat un aparell nou més 800 euros més de bateria.
Mira, la Susana...
Quan... està parlant de 15.000 euros una altra
vegada. No, són molts calés, molts, els que portes gastat amb aquest aparell. La Susana Cuadrado, tertuliana de Món de RAC1, vol fer una pregunta.
Hola, Gemma. Només saber com vas perdre l'audició, si va ser també alhora a les dues oïdes o bé va ser una cosa progressiva?
En teoria és de naixement. En teoria és de naixement. Som 5 germans. Comptant, jo tinc un altre germà que és fort, i ell porta audífons, no porta implant. No s'atreveix a implantar-se, vist el meu cas. No, els fa... Tenint ja la qualitat de vida que tinc, tira enrere, jo no em puc implantar de l'altra orella fins que econòmicament no pugui establir-me, no tinc una seguretat en poder sobreviure. Penseu que és com un iPhone, no? Jo d'un iPhone 5... Pues, un iPhone 10. Jo ara puc parlar pel mòbil amb Bluetooth perquè està vinculat i abans amb el model anterior no podia fer això. I escoltar música són... Cada cop que hi ha un canvi de model no és un caprici, és un salt tecnològic important pels que el portem.
Xavi Domènech, que també vol fer una pregunta.
No, jo primer de tot dir-te que tens tota la raó i que és una vergonya que hagis estat vivint aquesta situació. La pregunta és, la Seguretat Social entenc que et reconeix el teu dret a tindre l'implant, a te'l renomi, etc. I el que fa és no complir aquest dret teu apel·lant a que la llista d'espera és molt, molt gran o què apel·la per dir-te que no...
Mira, primer diu això, que la llista d'espera és molt llarga, però després no és capaç de dir-te en quina posició de la llista estàs. Jo sí en el seu moment, perquè jo li demanava, ho feia a través del síndic de greuges, saber en quin punt de la llista d'espera estava, perquè si jo hagués sabut que em quedaven 14 anys i ja hagués fet un préstec de la família i ja haguéssim, m'entens? Però no ho diuen. Després, quan tu t'implantes, està sotmesa al monopoli de Cochlear Guys, perquè no és que puguis... T'obren el cap, te posen una peça, i aquella peça, sí o sí, ha de ser sempre Cochlear. No és que jo ara pugui dir, mira, com que Cochlear no n'estic contenta, canvio d'empresa i me poso una altra. No, les peces sempre han de ser Cochlear. Hi ha com un engranatge entre ells que no s'entén, tampoc, a nivell de preus, que una
podria haver-hi alternatives,
costi...
vols dir? Podria haver-hi alternatives a aquesta empresa?
Clar, tu quan tens una companyia de telèfon te pots decidir en quina companyia de telèfon vols, si no n'estàs content. Mm. Aquí estan sotmetent de per vida, perquè jo ara, doncs 15 anys, i no ho puc canviar, m'havien de tornar a operar per canviar-me. Mm-hmm. Llavors, clar, nosaltres estem exigint a Cochlear, Regaes i a tot, a l'Institut Català de la Salut, que segueixin uns controls de qualitat. No té sentit que jo tingui un aparat nou, de 18 mesos, i ja porti 5 reparacions de bateria.
Sí, sí, sí.
Per sort m'han entrat en garantia, uh-huh. Insisteixo.
I a més és perquè...
A més, perdó. El retard que fan, aquesta normalitat d'anar amb retard, normalitzar aquestes situacions, és un greuge per nosaltres.
Totalment.
En una persona que porta marcapàs, tu li deixes el marcapàs obsolet a dintre del seu cor? És que no ho entenc.
Uh-huh. En fi, Gemma, escolta, seguirem el teu cas i esperem que tingui solució i que et puguin donar un cop de mà i que la situació es normalitzi no només per tu, sinó també, evidentment, per la resta de gent que ara explicaves que es troben en aquesta situació.
Sí, sí, sí.
Moltes
si
gràcies.
Digues, Gemma. Cosa, sí. Sisplau.
Digues.
Penseu que els audífons és l'única pròtesi externa, això que em deies de les ajudes, sí, és l'única que caduca per l'edat. Quan tens 26 anys, per ells deixes de ser sord.
I llavors tot,
perquè no
ho
hi ha ajudes.
Tu? Caram.
Ho has d'assumir tu.
Caram,
i estem parlant de que els audífons són 6.000 euros mínim la unitat, ho has d'assumir tu. Una persona amb cadira de rodes ho és tota la vida, perquè els sords no, perquè els 26 anys els sords patim una discriminació a nivell laboral brutal. Jo tinc una titulació, però constantment m'estan rebutjant a feina per la meva discapacitat auditiva, jo i tots els altres, eh?
Gemma, doncs, escolta, amb això que estàs explicant, encara amb més motiu, esperem que això es pugui desencallar d'alguna manera, que qui hagi de prendre nota ho faci, i que trobeu una solució, no només per tu, com deia, sinó per la resta de gent que es troba en aquesta afectació. Una abraçada i moltes gràcies per...